L'esmena ve derivada perquè hi ha hagut negociació política doncs, fins avui mateix, els grups que han estat interessats ho han pogut fer així, el govern evidentment hem estat interessats, i s'ha arribat a un acord amb Nou Horitzó i per tant el que s'introdueix és una esmena que després el regidor Moliner explicarà, que modifica una part del pla d'inversions del pressupost fent referència a unes inversions que s'hauran de fer el 2020, el 2020, perquè penseu que el pla d'inversions és plurianual i per això s'ha d'incloure aquesta previsió, que afecta l'any 2020, exactament. Concretament, unes obres de reforma del pavelló que després explicarà el senyor Moliner. Ara el que sí que hauríem de fer abans de fer el debat és, de l'esmena és votar la urgència de que es pugui debatre la incorporació de l'esmena. Vots a favor de l'urgència.
Són 15.
Vots en contra.
Cap.
Senyor secretari, no sé si hi ha abstencions en aquest cas. N'hi ha? O sigui, s'ha de dir abstencions o no?
Ah, sí, però...
Abstencions.
Vale, són 4. Queda aprovat la incorporació per majoria absoluta.
Molt bé, doncs incorporada l'esmena en el debat, ara, abans de procedir a la votació de si s'inclou l'esmena en el dictamen, el senyor Moliner els explica l'esmena. Senyor Moliner.
Sí, gràcies, senyor Vallà. Bé, com ha comentat ja la meva part descriptiva del pressupost, Nou Horitzó ha treballat el pressupost acordadament i ha fet també a darrera instància aquesta esmena que té millores sobre la instal·lació poliesportiva de Pinsbens. Ho ha treballat amb el regidor Eduard Terrado, concretament tot el que fa referència al pavelló, i a nivell general ho han treballat directament amb el Batlle, que abans no m'he recordat de fer esment aquesta voluntat de pacte d'enguany. Teniu l'esmena d'edició, concretament és una esmena d'edició, per incloure les següents inversions a l'annex del pla d'inversions i programa de finançament a 4 anys, com ha explicat l'alcalde, això és una plurianualitat i per tant ja ho incloem com a exercicis successius. Estem parlant de la coberta del pavelló de poliesportius Pinsbens amb una dotació de 252.000 euros. Estem parlant del subministrament i instal·lació de parquet pavelló poliesportiu Pinsbens, per tant de la substitució del parquet de 192.000 euros. Estem parlant de la instal·lació de cortines motoritzades al pavelló esportiu de 36.000 euros. Estem parlant d'això concretament. Veureu que hi ha la diferent tipologia de si es fa amb recursos interns, en aquest cas també a crèdit, i per tant teniu exposada com farem front davant aquesta bianualitat doncs aquestes despeses. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Algun grup vol prendre la paraula ara sobre l'esmena en concret? No? El grup de Nou Horitzó com a grup proposant, voleu afegir alguna cosa? També? No? Doncs aleshores ara procediríem a votar la incorporació de l'esmena en el dictamen del pressupost. Vots a favor.
Ai, perdoni.
Vots a favor.
Són 13.
Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
Resta queda aprovat per majoria absoluta.
Moltes gràcies a tots els grups municipals. I ara sí, comença el debat del pressupost 2019. Senyora Carme Gasulla té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Doncs avui presenten efectivament el darrer pressupost de la legislatura com culminació, segons vostès, del pla de mandat i com una eina més d'avaluació de les polítiques desenvolupades en aquest període. I el primer que volem dir és que per a nosaltres és un pressupost que efectivament vol ser millor, però que també posa en evidència algun dels defectes del seu govern, especialment perquè fa la gestió i materialització real dels projectes. Molts propòsits, poques realitats. Què és el que hem tingut fins avui en aquests 3 darrers anys? És més, molts diners, pocs recursos. Fins i tot diria, molta capa directiva, poca tropa. Val a dir que el govern es va acostar a nosaltres per tal de cercar acords en el pressupost, però ho va fer tard i amb el peix ja tot venut. Un únic vot representa ben poc en una aritmètica favorable que pot anar des del PP fins a la CUP si és necessari. Tot i així agraïm el gest, malgrat que poc podem intervenir en aquestes alçades. L'anàlisi que podem fer de la informació donada tractarà, més enllà de les diferents partides pressupostàries que contempla el document, de la memòria d'alcaldia que ens han estat, que ens ha estat lliurada, donat que hi ha altres documents, de fet, que se'ns acaba de lliurar fa poc més de mitja hora. Se'ns diu que aquest és efectivament el darrer pressupost que tanca les directrius que vostès es van marcar amb el pla de mandat 2015-2019 i que serveix per avaluar les polítiques desenvolupades al llarg d'aquests 4 darrers anys. Certament hi coincidim, però no en la interpretació que vostès fan dels comptes municipals, en tant que pensem que en lloc de reflectir el que de profit ha estat pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Sitges, nosaltres i molts sitgetans i sitgetanes tenen una opinió ben diferent a la de vostès. Abans, però, cal que des de l'oposició també ens fem autocrítica, tots plegats. I ho sent també. Un govern que ha estat en minoria durant bona part del mandat hauria d'haver estat o més sol·lícit o més generós, o l'oposició més crítica i més valenta per canviar determinats aspectes del pressupost que anessin en la direcció d'una veritable política d'ajut en temps de crisi, socialment més just i econòmicament més solidari. Però pel gaudi del govern i per decepció de l'oposició i segurament de molta gent això no ha estat possible. Com dèiem al començament, a la memòria d'alcaldia destaca que es tracta d'uns comptes d'on, en primer lloc, es redueix el deute bancari a zero, es redueix l'IBI i el pressupost és expansiu, literalment. Sembla que ho hagin aconseguit per art de màgia. Anem a pams. Si parlem d'una empresa, només s'aconsegueix reduir el deute si es pugen els ingressos o bé es ven una part de la immobilització o immobiliari, o bé s'acomiaden treballadors o es ven més producció sense augmentar costos. En el cas d'una administració, això només és possible si augmenten els ingressos, bàsicament pugen els impostos o s'incrementen les transferències a altres administracions, o reduïm personal o reduïm les despeses corrents i les inversions. Què pensen vostès que ha passat? L'assoliment del deute zero ha estat acompanyat al llarg d'aquests anys, dels seus mantres habituals que han estat. Primer, els socialistes d'Iniciativa ens han deixat tant de deute que no podem fer inversions. Hem de despatxar gent i hem de pujar impostos, la culpa és dels altres. El segon mantra ha estat que tot i rebaixar el deute a marxes forçades, continuem sense poder invertir ni millorar l'administració contractant més personal. I els impostos, com a molts, els poden congelar perquè Madrid no ens deixa gastar més. Ara sembla, però, que la cosa canvia. Han deixat el deute a zero. Però com ha estat possible? Doncs per aquí comencem a veure la realitat de la seva gestió i la profunda preocupació que ha tingut pel benestar ciutadà. Cal recordar que el motiu pel qual les administracions públiques i en particular les administracions locals s'han vist obligades a elaborar els seus pressupostos en criteris de deute zero, dèficit quasi zero, pagament a 30 dies i creixements afectats a l'evolució del PIB dels estats és conseqüència del canvi de la legislació vigent que afectava les hisendes locals, com a conseqüència de l'anomenat rescat bancari al que es va sotmetre l'estat espanyol sent president precisament el senyor Mariano Rajoy. D'aquí neix la famosa llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que va servir perquè l'Estat central continués gastant, incrementant el deute i el dèficit a costa de sotmetre les comunitats autònomes i els ajuntaments. Per cert, llei que va ser votada pel Partit Popular i Convergència i Unió allà per l'any 2012. Casualment, un dels socis que vostè, senyor Forns, ara fa 4 anys tenia el govern i que també acostuma habitualment a votar a favor dels pressupostos que presenten. Per tant, la reducció del deute ha estat, com en d'altres ocasions els agradaria a vostès, per imperatiu legal. De no fer-ho, els governants incorren o poden incorrer en importants responsabilitats. Cal afegir a més un matís. Reduir el deute és una obligació. Però deixar-lo a zero, no. Recordem que els ajuntaments poden continuar funcionant si el seu nivell de deute no supera el 75% del pressupost d'ingressos corrents. Ara bé, per què hem pogut eixugar en poc més de 6 anys un deute de més de 50 milions d'euros? I aquí és on nosaltres fem una interpretació més severa del que diu el titular del govern municipal. Ha estat possible, bàsicament, perquè fins al pressupost del proper any el ciutadà ha vist incrementat els impostos directes, IBI, plusvàlues i taxes, de manera substancial. Perquè la inversió pública ha minvat fins fa 4 dies i perquè han anat tancant els exercicis pressupostaris amb superàvit que ha anat directament a la reducció del deute. Per tant, la pel·lícula per nosaltres és una altra. Continuen i continuem amb la reducció d'impostos directes. Com dirien els economistes, després d'un procés expansiu en la càrrega fiscal, ara com a bons gestors del pensament liberal conservador, baixem els impostos. Home, podien haver-ho fet molt abans si no haguessin posat tota la cara a la graella que els hi sobrava per eixugar el deute. O si més no, ajustar-ho a través de polítiques de tarifació social a cadascú dels ciutadans, que era el moment. És més, sospito que la baixada d'impostos és més una conseqüència que una acció. És la conseqüència de que per un costat s'acosten unes eleccions municipals. I en segon lloc, que no necessiten tants ingressos, perquè com que novament tenen prou romanent no gastat, ens anuncien que anirà cap als 10 milions d'euros del 2018, les despeses estan controlades i de deute ja no en tenen. No els cal seguir collant la butxaca dels ciutadans. Aquesta és la trista realitat. Tenen diners, molts diners, però la gent no està contenta i ho saben. Finalment, diuen que estem davant d'un pressupost expansiu. Expansiu en què? Només perquè augmenten el pressupost de despeses dels 45 als 50 milions d'euros? Nosaltres entenem l'expansivitat d'una altra manera. Precisament cal ser expansiu en època de dificultat. Ara ho són perquè novament les ràtios que obliga la llei d'estabilitat els ho permeten. I ho fan per acometre en bona part inversions que ja arriben amb retard o esdevenen compromisos no assumits per als altres o són fruit de l'obligació contractual. A títol d'exemple, algunes inversions o majors despeses afecten a capítols i temes que fa temps demanen un millor finançament, més contractació de personal, reforçament de la seguretat, millores a les recollides d'escombraries i la neteja viària, reposició d'arbrat, major dotació de plans d'ocupació o dotar l'oficina local d'habitatge. I en aquest darrer exemple, permeti'm que faci un comentari amb una certa ironia, que és que no hem tingut oficina local d'habitatge fins ara, que no ha funcionat amb el greu problema que tenim d'habitatge des de fa molt de temps. Fa més de 4 anys que la tenen oberta i sobre el paper i encara és hora de veure un sol pis construït de venda o lloguer fet pel seu govern des de l'any 2011. En d'altres casos, les inversions o el major pressupost ho és per complementar obligacions d'altres administracions que han desatès el nostre poble. I així parlem dels diners abocats al Palau Maricel, per una banda, o la construcció de l'Escola Agnès de Sitges, promesa des del 2012. I finalment, la inversió en la construcció del Camp de Rugbi, que respon, entre altres coses, a l'obligació que han contret vostès de finalitzar-la en temps rècord, perquè al contrari ens tocarà pagar una penalització dinerària pels terrenys de Santa Bàrbara, on actualment es practica el rugbi. Si no marxen d'allà, doncs les obres d'urbanització del sector estan més que començades. Sempre hem dit que fora millor condicionar una nova instal·lació més a prop del lloc actual, en el mateix sector de Santa Bàrbara, on disposen de sòl de dotacions públiques per construir més ràpid i més econòmic, que no liar-se al costat de Pinsbens, espai que més requereix un major estudi i on hores d'ara tenim importants dubtes, jo diria que gairebé la certesa, que la instal·lació acabi sent allò que necessitem i en el temps que toca. I precisament els demanem, i aquesta és un dels precs que fem, que negociïn el que se'ns ve a sobre, que busquin una alternativa al conveni signat amb els propietaris del terreny de l'actual camp de rugbi, perquè no s'hagi de pagar si no arribem a temps al nou camp, que ja els dic que ja no arribarem a temps. Per tant, aquest pressupost i la memòria que l'acompanya no deixa de ser allò que hem viscut durant aquest segon mandat. Propostes que sobre el paper estan molt bé, però que després de la realitat desmenteix. I si tenint en compte que al govern actual només li queden 6 mesos de mandat, és possible que es tornin a repetir el que ja sabem. A l'engròs, aquest és un pressupost que fins i tot podria resultar atractiu a l'hora de ser votat. Al detall apareixen els efectes amb què ha estat confeccionat. La situació política no fa preveure precisament béns de cara a nivell nacional i internacional. Les alegries d'avui realment poden complicar-se d'aquí poc. Les solucions poden resultar curtes, equivocades o impossibles d'assumir. Tenim per endavant una feina molt important, o més que la d'aprovar els comptes municipals, a complir el que representen i a dia d'avui la gestió que ha fet vostè com a alcalde i la de la resta de companys de govern, més el suport que alguns li han donat any rere any, no ens fa preveure que les coses vagin a ser massa diferents. Nosaltres trobem a faltar més eines en polítiques socials, aplaudim l'increment, però també en polítiques mediambientals. Parlem no simplement de xarxes d'Ajuntament Verd. El cert és que no fan una aposta clara en aquest àmbit. Més enllà de reposar arbrat, això és molt més profund i molt més transcendent del que es pensa. Va més enllà del nou contracte de neteja. Afecta la mobilitat, a l'habitatge, a les platges. Per cert, ha caigut el cànon de reposament de sorra. A mi m'agradaria que m'expliquessin, primer, si els propietaris de les guinguetes estan informats, i segon, quin és el pla B per al tema de la sorra. Aplaudim l'increment en partides en manteniment de les escoles, en instal·lacions esportives que estan en situació desbordada. Ens agrada que apostin per reforçar la plantilla de la casa, tant pel que fa als seus drets abolats com pel que fa al nombre de places. De fet, han trigat gairebé 3 anys en veure que per molt gerent i director general que tinguem, en tots els respectes, la casa s'ensorra per baix. Quan hem de tirar endavant un projecte en l'àmbit de territori, per exemple, 2 persones que a vegades són les úniques que poden actuar. Juguem amb un pressupost de Champions, això no hi ha cap dubte, amb una plantilla molt limitada. No vull dir de regional, no vull dir això per no ofendre ningú, però és així. Aquest pressupost, i a més és un comentari que no he fet jo, he fet gent de la casa, aquest pressupost torna a donar una subvenció novament de 150.000 euros al Festival del Terramar. I no ho compartim, ni en moda de subvenció ni en les formes d'acord, efectivament, en promoure la cultura, però podrien haver optat per buscar altres administracions per aquesta subvenció, que ja hem posat en qüestió per les seves irregularitats. Avui el nostre vot, malgrat tot el que hem dit, serà una abstenció. També podria ser un vot a favor i un vot en contra. Perquè la veritat, a l'hora de la veritat, el que avui acordem només és una proposta. El que importa és la liquidació. Fins a data d'avui hem de convertir aquestes grans propostes, aquests grans titulars, per una vegada, en realitats. Estarem expectants que el proper govern transformi aquestes propostes en realitat i esperem que aquest govern sigui el nostre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. És el torn del regidor Ferran Llombart, del Partit Popular. Té la paraula.
Gràcies, senyor Batià. Bueno, alguna de las intervenciones que se han hecho desde el gobierno hacen entrever que ha sido un primer panorama político de lo que puede representar las elecciones 2019 municipales, porque se ha hecho una revisión exhaustiva de lo que ha sido el plan de mandato y lo que se ha podido llevar a cabo en los últimos años y lo que representan estos presupuestos 2018-2019 para este ejercicio que entra, con todo lo que supone la complejidad y la dificultad de haber pasado, como bien decía el regidor de Hacienda, un esfuerzo tremendo por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento y por parte de todos, no solo del gobierno, sino de la oposición, para hacer posibles unos presupuestos que en este caso reflejan unos resultados de la gestión financiera que se ha mantenido en ingresos y finalmente reduciendo en la medida de lo posible unos impuestos de IBI que también se comentaban en el anterior pleno. Sin embargo, nos preocupa desde nuestro grupo municipal del Partido Popular varios temas. Primero, hemos hecho hincapié desde el Gobierno en este ejercicio de reflexión que nos han dado las diferentes inversiones, la de administración modernizada, que todavía no es una realidad, pero en camino de, por lo tanto, abogamos por hacer que esto sea posible, unos equipamientos y unos servicios que todavía no son una realidad y que se ha ido prometiendo que llegarían, y ahora vamos a entrar en una etapa en la que desarrollar o implementar estos equipamientos y servicios que necesita el municipio para ponernos, como se hacía mención, al nivel de otros municipios en donde el sector del turismo y el sector privado configuran una prioridad para atraer, y valga la redundancia, el turismo a nuestro municipio, que es la principal fuente de ingresos. Sí es cierto que se ha pactado, y de eso hemos tomado parte algunos miembros de la oposición también en algunas reuniones, la inversión en diferentes infraestructuras deportivas que todavía son una necesidad importante en el municipio, y que con mayor o menor viabilidad se deberían de empezar a llevar a cabo durante este ejercicio. La construcción de la Escuela Agnès, que como bien hacían mención, fue una prioridad para nosotros en los últimos años y que por fin llega a ser una realidad en 2019. Y luego compartimos totalmente parte del discurso de la regidora de Recursos Humanos en relación al incremento del 1.300.000 euros, 1.3 millones de euros que se ha invertido en capital humano, en el capítulo 1, en todo lo que representa esa previsión del 2.5% al que hacía usted mención, y en otros capítulos dentro del propio presupuesto al que usted hacía mención también. El plan de equipamientos, el proceso participativo al que hacía mención el regidor, que para nosotros también fue importante, pero que bueno, que todavía no se ha llegado a ningún buen término con todos los resultados de lo que se ha puesto sobre la mesa y que vuelven a proveerse de un presupuesto interesante en 2019. Y también algo en lo que nosotros hemos participado activamente y que de lo cual creemos fielmente que es una partida importante, el incremento de ese 1.6 millones de euros en la inversión de cultura, dando esa prioridad a la que usted también hacía mención, residió en el Festival de Terramar, el Palau Maricel y en otros ámbitos de importancia para este sector, que es el sector cultural y que aportarán sin duda un valor añadido importante también al incremento del turismo en nuestro municipio y lo que supone la inversión en el sector privado desde este apoyo público, envuelto por proyectos al que ustedes hacían mención, pero que de todas formas no supone en este caso ningún incremento presupuestario y que formaban parte de su cartel político, como la certificación biosfera y algún otro más comentario que hacían, que no, desde nuestro punto de vista no venía al caso. Sin embargo, olvidaban hacer mención a algunas de las aportaciones a entidades que para nosotros todavía se ha quedado corta. Hay muchas entidades que están pasando dificultades y las subvenciones que antes se daban desde la Generalitat o desde la Diputación pues han sido mucho más restrictivas. Por lo tanto, en un presupuesto que se incrementa de 46 millones en el anterior ejercicio aproximadamente, pasando a 51.5 millones de euros en este ejercicio, pensamos que tenía que haberse hecho mucho más hincapié en pensar en que muchas de las entidades de Sitges y de las inversiones que se están haciendo podían haber sido mucho más amplias. Se hacía mención también a alguna inversión que afectaría a algunos barrios, pero nosotros este es el ámbito donde más queremos incidir en nuestra intervención. Creemos que las inversiones que afectan directamente a muchos de los barrios de Sitges, directamente y que sea tangible por parte de sus ciudadanos o conciudadanos, es todavía escaso. Creemos que debido a, como ustedes hacían mención, a la normativa de estabilidad presupuestaria y las restricciones que hemos tenido en el Estado de España, que han conseguido contribuir al éxito de esta gestión financiera a la que estamos haciendo hoy mención, debería haber consolidado estos presupuestos con una mayor implementación o inversión de proyectos que pudiesen haberse hecho patentes en el presupuesto de 2019. Por tanto, hay barrios que van a sufrir todavía en 2019 la falta de inversión o, como mínimo, un incremento sustancial de lo que esta inversión puede representar para ellos, aunque indirectamente, y así lo hemos constatado, algunas de las partidas presupuestarias, como son las de limpieza en vía pública, inversión en vía pública, pues pueden ser visibles en algunas de estas de unas partes del municipio. Todavía pensamos que barrios como Butigas y Garraf pues van a ser penalizadas una vez más. El incremento porcentual de los presupuestos en base a estos 51.5 millones de euros pues es escaso. Por lo tanto, en valores absolutos, el porcentaje de inversión una vez más en los barrios alejados al centro del casco urbano pues no es lo que esperábamos. Entonces este título al que se hacía mención por parte del residuo de Sitges de las Personas, creemos que aun considerando que el saneamiento municipal podía haberse reflejado con un aumento en la inversión en algunos de estos proyectos a los que yo hacía mención ahora en representación de mi grupo, va a dejar algunas de las personas de este municipio, entidades y algunas de las inversiones esperadas en latente estado durante 2019, lo cual quiere decir que con la ralentización del nuevo gobierno que entrará en junio del 2019 hará que sea escasamente visible prácticamente nada de lo que en estos presupuestos hacemos, lo cual no es un problema para nosotros en la elaboración de estos presupuestos, sino en la ejecución de los mismos. Pero dando un poco de visibilidad de lo que le va a ocurrir al municipio en 2019, porque no se van a poder ejecutar al 100% parte de estas partidas. Y esto es basándome en la experiencia que tengo como residuo de este ayuntamiento y compartiendo esa preocupación y trasladándosela al gobierno en este discurso que estoy haciendo ahora mismo. Quería terminar mi intervención diciendo que bueno, la inversión que se hace una vez más, un año más, aunque sea escasa en la AMI, en la Asociación de Municipios por la Independencia, obviamente no es transversal al resto de las inversiones a las que hacíamos mención en el discurso, pero obviamente no compartida por nuestro grupo un año más y en este caso complementada con esta discrepancia a la que hacía mención en algunas de estas partidas presupuestarias a las que consideramos todavía escasa la inversión para 2019. Finalmente, y esto como broche de la intervención que hago, mencionar que las ayudas a ciudadanos en el ámbito social ya consideramos que sí se ha estado haciendo con un esfuerzo importante por parte del Gobierno y en colaboración con el resto de la oposición durante los últimos 3 años, pero aún así pensamos que se está pasando muy mal en algunas de las entidades que están dando apoyo, como Cruz Roja, Cáritas, el tercer sector y alguna otra más, que están en este municipio ayudando a que esto sea realidad, y todas aquellas entidades como Fundación Ave María y alguna otra que de forma altruista hacen lo posible para hacer la vida mejor para nuestros conciudadanos dentro del sector social, podían haber tenido alguna otra ayuda, ya que las subvenciones, como hacía mención antes, son muy limitadas ahora mismo desde las entidades públicas de ámbito superior a la de este municipio. Y nada más, esta es la intervención que quería y tenía preparada, quería hacer hoy aquí en este pleno. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. És el torn de Sitges Grup Independent. Senyora Vinya Lluís, té la paraula.
Bé, després d'haver passat doncs, per les comissions informatives on es va parlar i es va explicar quin era el contingut del pressupost per l'any 2019, una vegada doncs, també exposat al grup i amb alguns dubtes que vam tenir, reunida amb el senyor Moliner, vam arribar doncs, a una sèrie d'acords, vaja. Nosaltres el que realment hem fet ha sigut una valoració, val, positiva, després doncs, d'haver reflectit i madurat diferents apartats per la qual estàvem en dubte de coses. No? A la partida d'ingressos, d'acord amb el que vam aprovar a les ordenances fiscals, doncs, és molt important la baixada de l'IBI. Però, tot i això, el que sí que pensem i demanem que per les persones que estiguin a la propera legislatura ho tinguin en compte i arribant al punt de que en aquest moment tenim doncs, més caix, que poguéssim donar i valorar aquesta baixada i poder baixar-la més. Important també, hem considerat que és l'apartat de les inversions. N'hi ha diverses, hi ha moltes i algunes en marxa. També valorar en quin ordre i de quina manera doncs, s'han d'anar fent. És important aquesta pujada de passar de 46.400.000 euros a passar a 51.500 milions d'euros perquè creiem que realment el futur de Sitges, amb tot el que ens ve ara de la quantitat de persones que poden venir a viure al poble, doncs necessitem aquesta força donar-li a inversions. Parlem d'inversions, bueno, parlem de l'escola Agnès, com ja s'ha dit, una escola que és desitjada, una escola que ja tenia que estar realment, jo diria que acabada. És una escola que ens ha fet treballar molt i continuareu treballant perquè crec que és molt important que ja que es fa, doncs es faci amb totes les condicions. També la rehabilitació del Palau Maricel, crec que és l'estampa entre d'altres, perquè la punta és una estampa molt bonica, és l'estampa i és importantíssim per Sitges, és un punt de referència, per tant aquesta rehabilitació la creiem també molt important. També apostem pels plans d'ocupació local, aquest milió d'euros que s'ha posat, i creiem també que poder més endavant es podria també ampliar. Molt important també l'ajut a les entitats esportives. Les entitats esportives, tot i tinguent l'estructura on te fan l'esport, que sigui una estructura municipal, realment el treball que fan i la despesa que comporta el seguiment de totes les persones, doncs tots els nois i noies que estan fent activitats, és molt important. Creiem molt important també el contracte que s'ha fet de la neteja viària. Crec que això hem de mirar de que tots aquests problemes que hem tingut d'aquesta brutícia al carrer, doncs que sigui realment el mirall de netedat. Entre d'altres també una bona opció, la valoració dels llocs de treball. Així mateix veiem incrementades partides, no?, amb el que és la seguretat, els plans d'ocupació local, millores a les escoles bressols, ajuts a entitats esportives, com he dit, valoració de llocs de treball. Bé, tot això crec que és molt, molt necessari per poder tenir en els diferents sectors i les diferents entitats tot amb ordre i que tot rulli completament i amb molta energia. També creiem important la creació de l'oficina local de l'habitatge. En realitat, podríem parlar de més coses, però el que creiem que s'ha fet en aquest pressupost és millorar diferents partides del mateix en diferents àmbits, i això crec que és el que tots plegats hem de fer, i hem de fer aquest seguiment. De totes maneres, jo voldria fer una mica de palesa o bé recordar aquestes millores en el pressupost que ha sigut possible i abans s'ha dit. Doncs Sitges Grup Independent, tal com Nou Horitzó, el 2011-2015 vam estar governant i realment vam estar governant amb molta precarietat. Per què? Doncs perquè vam trobar l'Ajuntament amb un deute molt important, vam estar molt lligats a no poder fer segons quines accions i realment, bueno, ho haig de dir-ho, vam tenir fins i tot manifestacions, cosa que crec que això tenen tot el dret, però que realment ens va saber molt greu. Bé, el nostre vot doncs serà afirmatiu i res més. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, senyora Vinyet Lluís. És el torn de Nou Horitzó. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, des de, en primer lloc, agrair als companys que han votat a favor perquè a darrera hora, com bé ha explicat en Pep, hem pogut incidir una miqueta amb els pressupostos de cara de l'any que ve, des de la nostra formació, des de Nou Horitzó. I també un agraïment molt especial a en Lluís. Això no s'ho esperava perquè aquest any m'ha dit negocia tu los presupuestos. M'ha donat la batuta per poder negociar amb els pressupostos i la confiança que m'ha donat tant ell com tot el partit i especialment el comitè de Nou Horitzó, perquè intentar negociar uns pressupostos per l'any que ve, quan el 2016 les coses no vam votar des de Nou Horitzó a favor dels pressupostos i després el seguiment posterior no va ser el que nosaltres vam esperar, això ens va implicar que la nostra formació tenia bastantes rancances a l'hora de ja no obrir sinó negociacions, sinó d'arribar a donar suport amb el proper pressupost. Nosaltres hem valorat les millores, com ha comentat abans en Pep Moliner, les millores del pressupost. Hi ha coses que són molt, que és veritat, són favorables al tema de l'habitatge públic, educació, sobretot també valorem molt, és molt important els 2,8 milions d'euros que impliquen el nou plec de clàusules pel tema de la neteja, Per nosaltres això ja ho saben que era cabdal. No? Hi havia dues coses que ens preocupaven molt, el tema de la neteja i el tema de la via pública. I entenem pues, que dotant pressupostàriament i si els passos han de seguir com han de seguir, tenir un plec de clàusules pel tema de la neteja, penso que Sitges i els sitgetans guanyaran molt més. Ara la feinada serà dels que estiguin o la responsabilitat dels que puguem continuar de fer ballar el tema de la neteja. Seguint el tema, hi ha un, siguem coherents amb el que hem portat amb un dels darrers debats que va haver-hi amb un dels plens passats sobre el tema del Festival Terramar. Aquí nosaltres sí que hem de fer palès i dir-ho aquí amb el ple, que és de les coses del pressupost que no ens agraden. Vull dir, aquests 150.000 euros, les formes, i com ja vam expressar amb el ple, no ens acaben de fer el pes, tot i que en el seu dia doncs, ja es va debatir, i penso que avui era el moment de dir-ho, que veient els pressupostos, doncs, aquesta partida no l'acabem, no ens, bueno, des de l'horitzó no ens agrada, i esperem que en un futur hi hagi un replantejament d'aquesta partida i del festival i d'aquesta empresa que està gestionant aquests diners de tots els sitgetans. Però negociant, que fa unes 3 setmanes vam començar el tema de les negociacions, vam fer balanç. Hem fet balanç nosaltres de les coses que ens agradaven i les que no, i ens hem decantat cap a les coses que ens agraden. No? Bàsicament, i vull fer també extensiu el meu agraïment de veritat i molt sincer amb l'Eduard Terrado, perquè hem portat diguéssim, unes negociacions, unes converses molt, molt, molt productives. Vam seure amb els seus tècnics també, que ens han ajudat molt, i hem arribat a trobar uns punts de trobada perquè nosaltres ara avui puguem votar a favor del pressupost. Del tema d'esport, nosaltres vam fer molta, amb el tema vam ser molt pujents amb el tema de la calefacció del tema del pavelló d'esports. Sí que és veritat que al final, parlant amb els clubs i amb la regidoria, es va arribar a l'acord que segurament la calefacció tindria que anar als vestuaris. Una cosa també que es va arribar a l'acord és l'adequació de l'espai o acondicionar o crear un espai per donar servei de bar als usuaris del pavelló, que és una cosa que el senyor Terrado també va estar sobretot molt, molt obert a la proposta i ja els hi sonava del pressupost del 2016, que entenem que durant el 2019 esperem que pugui ser una realitat. El gran cavall, diguéssim, el que a nosaltres ens ha acabat de fer diguéssim, votar a favor és sobretot la gran reforma que es farà amb el pavelló. Entenem que el 2019, per tema de licitacions de les obres i el procediment administratiu que comporta, que és llarg i feixuc, no es poden fer pel 2019, però sí que entenem de l'obertura de les partides perquè durant el 2019, des de la regidoria, es comenci a treballar que ara el 2020, sobretot a l'estiu, que seria quan es podien fer les obres de la reconstrucció del sostre del pavelló, perquè així també entraria dins de la normativa tant del bàsquet com de les nenes de rítmica per al tema d'alçada. També entenem que el sostre està en molt mal estat i darrerament s'han tingut que destinar diners que al final i al cap i a la fi el que necessitem és una reforma integral del sostre. Aprofitant la reforma integral del sostre també hem aconseguit, també negociant amb el senyor regidor, la col·locació de les pantalles mecanitzades divisores de la pista, és a dir, la pista de pins-vents. Quan tenen que fer jugar els partits, doncs posen unes pantalles, i aquestes pantalles era una demanda que ja tenia els usuaris del pavelló i que el regidor doncs, també ho han vist bé i els serveis tècnics. I aprofitant també de la gran reforma que es farà, el tema del parquet flotant, el terra. Sabem, i era conscient ja el senyor regidor, que el terra del pavelló tenia unes deficiències, tant per les persones, pels usuaris, pels nanos que jugaven, com per la pràctica de l'esport, i entenem que quan es pugui fer el 2020 tota la reforma, sigui tant del sostre com les cortines com del terra. També hem vist també la construcció o posar la primera pedra per a la construcció del futur camp de futbol. També entenem que és una cosa que, tal com està pujant la canalla i veient el darrer estudi per part de la regidoria d'esports, que la gran majoria de nens i nenes fan futbol, i aleshores aquí tindrem un problema de cara a un futur. I plantejar ja el camp de futbol, doncs per nosaltres també és una cosa molt important. També la bona predisposició que han tingut del tema de l'enllumenat de la pista poliesportiva d'Aiguadols, que és la que està al costat del Carrefour. Això la senyora Almirall, que coneix bé nosaltres des de Nou Horitzó, durant, no sé, potser li vam demanar fa 7 o 8 mesos, i bueno, ho hem pogut colar, entre cometes, amb el pressupost, també amb el vistiplau des de la regidoria i, com no, del senyor alcalde, que ha estat a tot un moment informat i al final he pogut tancar les negociacions amb ell. També, des de Nou Horitzó, tenim aquelles petites coses d'un partit municipalista, aquelles petites coses que molesten a la gent o que ens fan palès, i continuem com el 2016, que hem demanat un increment de la partida de 10.000 euros per fer un pla de xoc pel tema de plagues, pel control de plagues, especialment les aus urbanes, que és una cosa que molesta molt als vilatans i que nosaltres pensem que amb això no podem baixar els braços, i s'ha pogut augmentar la partida per al control de plagues. També, i això el senyor alcalde em va comentar, que era competència de la Mancomunitat, era incrementar el pressupost o la dotació econòmica del CAT, que és el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Penedès, perquè enteníem que després de la gestió, entre cometes, del senyor Mas al front de la seva regidoria, doncs pensaven que ja que les associacions animalistes aquí no acaben d'estar massa pel tema o massa contentes amb la gestió, com a mínim, mentre hi hagi un impàs, dotar econòmicament una mica més al CAT perquè ens puguin fer el tema del centre d'acollida d'animals. També volem remarcar que s'ha obert una partida a platges per adaptació de la platja de gossos. Aquí, senyora Aurora, ja li posem una pedra més. Ja vam aprovar la moció per l'estudi de l'adaptació de la platja de gossos. Està tot molt aturat, però com a mínim des de Nou Horitzó ja posem la primera pedra per tenir una petita partida de 5.000 euros perquè puguem tenir una platja adaptada per als gossos i pels usuaris. També una de les coses que vam negociar, que ja la portava el senyor alcalde, ja ens ho va comentar, que aquí ens vam posar d'acord, va ser amb el tema dels agents, tant agents perquè puguin vetllar per les ordenances municipals sobre el tema dels pisos turístics, inspectors, sí, senyor alcalde, inspectors, i també de les ordenances sobre les llicències urbanístiques. Aquí també ens vam posar d'acord de seguida perquè enteníem, i era una demanda que tenien des de Nou Horitzó, el problema seriós que tenen el tema els temes dels pisos turístics i el tema de les llicències urbanístiques. Penso que ens haguéssim estalviat molts problemes si haguessin tingut aquests inspectors perquè veiessin per les ordenances. Després, també vam acordar, i això la senyora Almirall coneix bé, un pla de xoc especialment pel tema de Can Robert i Can Fals. Nosaltres entenem que dins del marc de recuperació del manteniment dels parcs infantils, nosaltres des de Nou Horitzó sempre hem estat molt sensibles amb aquests temes, i sí que li demanàvem un sobreesforç tant a Can Robert com a Can Fals, i sabem, i ho hem parlat també amb la senyora Almirall, de posar cauxo, diguéssim, al terra dels parcs infantils per l'impacte de la canalla, perquè siguin uns parcs molt més segurs. Però el cauxo ha d'anar amb la neteja, el manteniment, i que estiguin com Déu mana. També ja ens ho va comunicar el senyor alcalde, també mantenir la gent de la Guàrdia Urbana al barri de les botigues, tan necessari i demanat. Vull dir, nosaltres ens van comentar que hi havia un problema de baixa, però bueno, nosaltres continuem, que és necessari per a la nostra formació que tinguin un punt de referència als veïns de les botigues amb un agent de la Guàrdia Urbana. I després també que no vam poder arribar a un acord, per sembla ser, que espero que el senyor alcalde després m'ho pugui explicar, ja que em diria que m'ho explicaria al ple per al tema de... Vam fer la proposta del tema del bus, de l'allargament dels horaris i d'alguna parada, i ens va comentar que hi havia un problema entre les empreses, això ens ho va explicar, perquè també volíem incloure que a modificar l'allargament dels horaris per la nit dels bus i alguna parada més. I fins aquí és la meva exposició. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. És el torn de la CUP. Senyor Pol Vigó, teniu la paraula.
Bé, perdoneu també la veu, també estic encostipat. Hi ha una passa. Faré veu de nas, segurament. Avui ens trobem davant de la darrera proposta de pressupostos de la legislatura. Una legislatura que, mirada en perspectiva, hem vist com els números de l'Ajuntament han millorat ostensiblement, però això no ha servit perquè la ciutadania es vegi com a recompensada amb nous i millors serveis, equipaments cuidats i oberts i, en general, en un Sitges habitable pels seus ciutadans. Tot i la millora econòmica, des del nostre punt de vista, hem vist com s'ha avançat massa tímidament en problemàtiques com l'accés a l'habitatge, la proliferació de pisos turístics il·legals o l'estat de la via pública i els espais públics en general. Els números que avui es presenten, com els vigents per aquest 2018, són els propis d'un pressupost expansiu, però com a CUP ens hagués agradat que s'hagués aprofitat la bonança econòmica per buscar un principi de canvi de model per confeccionar un pressupost participat per la ciutadania i que avancés clarament en la solució de la nova bombolla de l'habitatge que està xuclant la sang a tants i tants sitgetans i sitgetanes. Tot i no compartir la totalitat de la proposta, hi veiem aspectes positius, com és la previsió de superar el límit de despesa marcat per l'Estat. Un límit de despesa que des de la CUP ja dèiem que havíem obligatòriament de trencar i que s'havia de fer uns anys enrere, quan la crisi era realment crua, com encara ho és també per moltes i moltes famílies, i on realment hagués estat molt útil desobeir aquestes imposicions de l'Estat espanyol per al bé dels nostres ciutadans. A més, doncs, una major dotació econòmica en personal i serveis, que entenem claus, com l'oficina local de l'habitatge o el nou contracte de neteja, i la construcció de nous equipaments clarament necessaris per a entitats, col·lectius i conjunt de la ciutadania, com seran el nou camp poliesportiu o les parades col·legnès. També cert que són inversions que venen d'anys enrere i esperem que sí, ara el 2019, puguin ser una realitat o un principi de realitat. D'altra banda, com ja vam dir en l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, creiem que s'ha donat passos enrere en matèria de fiscalitat i en l'apartat dels ingressos. Una rebaixa lineal de l'IBI no avança cap a una major redistribució de la riquesa ni cap a una major progressivitat i justícia fiscal. I amb la pèrdua de 1,5 milions d'euros minva l'oportunitat d'iniciar polítiques claus per la vila. També hem qüestionat en més d'una ocasió certes subvencions d'entitats per a la celebració d'esdeveniments, com és sobretot la subvenció de 150.000 euros a Jet Management per a la realització del Festival de Jardins de Terramar. O també trobem a faltar pressupost per avançar en la remunicipalització de serveis, la transició energètica o tantes altres aspectes que creiem com a beneficiosos per la vila. Acabem, doncs, la nostra intervenció anunciant que el vot de la CUP serà una abstenció. Una miqueta, com deia la Carme Gasulla, podria haver estat els altres dos sentits, perquè això no deixa de ser una declaració d'intencions. Però la voluntat és de seguir treballant per millorar aquesta proposta de pressupost i que el redactat s'acabi aprovant definitivament, sigui sensiblement millor i mereixi el vot favorable de la nostra formació. Per acabar, al company Moliner li cuidarem el seu lloro. I no només el cuidarem, sinó que mirarem que les seves plomes siguin més ufanoses i, com el de Churchill, dirigeixi improperis i lluiti contra el feixisme i el racisme que recorre Europa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. És el torn del grup de Ciutadans. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Señor Vigo, no hace falta que le cuide el asiento, se la ha cuidado durante 3 años. O sea que se la ha cuidado muy bien, de hecho. En relación al presupuesto, creemos que es un presupuesto que va a vincular la acción de gobierno durante la siguiente legislatura ya que hasta el mes de junio ustedes van a poder gestionar este presupuesto, pero entendemos que no es un presupuesto razonable, ya que sigue la línea de los últimos 7 años y, además, a 6 meses de acabar el presupuesto. Muchas dudas, rebajas injustificadas en relación a determinadas partidas, especialmente de benestar social, manca de realisme, malbaratament de recursos públics en determinades partides. I no sé si perquè no s'ho creuen vostès o perquè creiem que veiem dues realitats molt diferents. És a dir, una cosa és l'engròs i una cosa és el detall, una altra cosa. I al detall hem vist partides que no ens quadren. Anys sense polítiques d'inversions ambicioses, que posi les necessitats dels veïns al capdavant de les polítiques. Polítiques que millorin la qualitat de vida dels veïns. Continuïtat i coherència a la gestió del dia a dia, via pública, neteja, platges, rebaixa d'impostos, que arriba tard i que només ha servit per l'obsessió del deute. És clar que no volem tenir cap deute, però no a qualsevol preu. I el preu que hem pagat és que determinades inversions que ara es fan arriben molt tard. I, com he dit, vincula l'acció política decidida que pugui tenir el proper equip de govern. En relació als ingressos, l'IBI, més d'un milió d'euros de rebaixa, una rebaixa a les ordenances fiscals, que ho veiem bé, però arriba molt tard, 100.000 euros de diferència respecte a l'any passat. Jo crec que, en relació als ingressos, és massa, no sé si s'ho creuen o no. La plusvàlua, 5.750.000 euros. I uns ingressos totals de 51 milions d'euros, on puja 5 milions d'euros la previsió d'ingressos. Home, jo crec que poc realista, sincerament, o potser massa optimista. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, hi ha una previsió d'ingressos de més de 2 milions d'euros i taxa i llicències urbanístiques una diferència de 173.000 euros. Pensem que els últims pressupostos de l'equip de govern dels socialistes tenien aquestes previsions i hem de veure com va acabar tot això. Per tant, jo crec que aquestes diferències s'han de tenir molt en compte a l'hora de tenir una previsió d'ingressos. Més enllà, anem cap a les despeses. Evidentment, com no podia ser d'una altra manera, la quota de l'AMI. No? Evidentment, una organització que vetlla per la fractura social i per fer política fora de les institucions amb els diners de tots els catalans, i en aquest cas dels sitgetans. En segon lloc, augmenta l'aportació al Festival de Cinema a 265.000 euros respecte del 2017 i es manté en la línia del 2018, sense cap tipus de justificació. Jo pensava o havia sentit que es cobririen gran part amb els ingressos propis, però si hem de fer una aportació més gran és que alguna cosa falla. Ja vam fer una aportació extraordinària l'any passat després de que es presentés fora de termini una de les subvencions i, home, jo crec que com a mínim hauríem de tenir aquesta situació en compte. No? Manteniment del programa informàtic de tresoreria de 0 a 12.000 euros i pel 2019 un altre cop a 0 euros. Això no és un manteniment, sinó és un programa nou. Respecte als 15.000 euros dels estudis i treballs tècnics i assessorament del síndic de Greuges, la pregunta és quins treballs, perquè encara estem esperant que es presenti l'informe del 2017 en aquest plenari i encara no portem un any sense tenir notícies d'aquest informe. I uns altres 5.000 euros pel material del síndic de l'oficina del síndic de Greuges que ve un cop l'any. Home, 5.000 euros jo crec que és una previsió una mica alta per al material del síndic. Contractes de manteniment i suport al programari, 90.000 euros. Ens sembla exagerat i fora allò. Crec que podem trobar solucions molt menys costoses. Reposició de l'equipament informàtic per 25.000 euros i uns 70.000 euros per aplicacions informàtiques. Sobredimensionat i es poden trobar programes on no es paguin aquests royalties o acords amb empreses que puguin ser molt més barates. A nivell social, al nostre entendre, suspenen. Observem una rebaixa important en el menjador social que passa de 185.000 euros a 150.000 euros. Una rebaixa considerable. Els ajuts per a l'habitatge dintre de la part social, 20.000 euros més baixos que fa 2 anys, malgrat el preu del lloguer puja cada dia. I en canvi, a l'oficina local d'habitatge es puja de 75.000 a 120.000 euros. I els ajuts per subministraments es rebaixen a la meitat, de 60.000 a 30.000. O els ajuts a persones en situació de risc social baixen la partida de 50.000 a 30.000. Sí que és veritat que pugen els ajuts per habitatges en curta estada, però amb 80.000 euros què faran? No es pot pagar un pis amb això, però per treballar-ho jo crec que es necessita un pla d'inversions a llarg termini, tenir clar què es vol fer i si una borsa d'habitatge gestionada s'ha de fer per part d'un departament de l'Ajuntament o per una empresa pública que gestioni en coordinació amb les meses d'emergència. Tampoc sabem si es té voluntat d'exercir per part de l'Ajuntament el dret de tanteig que tenen les administracions públiques en matèria d'habitatge, malgrat el cost, però crec que es poden buscar solucions amb entitats. Més coses. El contracte del Sitges Next Festival, que puja de 21.500 euros a 75.000 euros, 50.000 euros. Quina raó hi ha per pujar una partida de zero l'any 2017 fins als 75.000 euros al 2019? La subvenció també, d'altra banda, la subvenció de 150.000 euros del Jet Management i que tant han criticat altres grups de l'oposició i que ara la votaran a favor. Ho dic per coherència amb el que deien fa uns mesos. Control d'habitatge d'ús turístic, 20.000 euros. Es parla de fer un cos d'inspectors, també molt destacable el nou camp esportiu polivalent de 3.600.000 euros o l'aportació del pla de viabilitat de la piscina municipal, 85.000 euros. I la subvenció en els contractes de la gestió de les llars d'infants, el Cercolet i la Moixiganga, 270.000 euros i 275.000 euros, respectivament. Pregunto si seguim assumint el deute de la Generalitat, aquelles competències que la Generalitat no està pagant i que encara ens adeuta aquí a l'Ajuntament i que a més no s'ha reclamat judicialment per part d'aquest Ajuntament. Els hi vaig demanar fa dos mesos, en dues ocasions, que ens passessin la informació relativa al deute no reconegut per la Generalitat, que la Generalitat té un deute molt gran amb aquest Ajuntament i encara no ho sabem. I demano novament aquesta informació. El mes d'octubre, a la Junta de Portaveus i al ple també. I li prego que ens ho faci arribar urgentment. Respecte a les inversions que no fan, encara que sigui petita, veig que les partides d'ordenació del trànsit i de l'estacionament està a 0 euros, la pàgina 31. Si han vist o s'han fixat en la senyalització de determinats carrers o vies, jo crec que és evident que no, perquè amb 0 euros crec que no. És una absoluta manca de manteniment des de fa anys i això també és la imatge de la vila. I no parlo de les partides de zona blava, que parlo de la senyalització. En relació als punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que passa la partida de 25.000 euros a 1.000 euros, 24.000 euros menys, després del decret del govern central o de la moció que també va aprovar aquest plenari per l'ampliació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I, finalment, respecte a la depuradora del Garraf, si en sabem alguna cosa. Hi ha dubtes. Senyor Moliner, el pagament del deute, evidentment hi ha topalls, però crec que evidentment s'han de garantir els serveis a la ciutadania i a més, durant 7 anys no hi ha hagut unes polítiques serioses per part de l'equip de govern en relació als equipaments i a les inversions a la via pública especialment. Més coses. Crec que, en definitiva, vincular l'acció del proper govern trencant el sostre de despesa vincula les polítiques públiques d'aquest Ajuntament durant els propers 4 anys. En segon lloc, no han tingut un projecte ni a mig ni a llarg termini i han actuat a salto de mata. En tercer lloc, no reclamen a la Generalitat que assumeixi les seves competències i a més no reclamen, perquè no es preveu els ingressos, els milions que hem pagat els sitgetans pel sosteniment de les llars d'infants sitgetanes. En quart lloc, compartim que hi ha un pressupost expansiu en inversions, però crec que és molt important fixar-se en els detalls. I en cinquè lloc, crec que el pagament de la quota de l'AMI a una entitat política que treballa per la fractura social no és de rebut. A més, jo crec que, miri, l'informe de la intervenció general que ens ha passat ara diu exactament que s'estima que el pressupost general del 2019 incompleix la regla de despesa amb una diferència entre el límit i la base computable de l'exercici en 2.564 euros. Jo crec que aquesta quantia es podria subsanar amb la quota aquesta de l'AMI. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I finalment és el torn del grup socialista. Senyora Elisabet Pérez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Li adelanto que votarem en contra d'aquest pressupost per diversos motius. En la gestió amb la seva gestió, els únics que han sortit guanyant han estat els bancs. Estem completament d'acord en que s'havia de pagar el deute, però és que, de fet, n'estaven obligats, però és que el poble ha estat abandonat i no per falta de diners, perquè en tenien, però no els han sabut gastar i ara tenen pressa. Cap any han exhaurit el pressupost, i li posaré un exemple, en el que encara està vigent, el del 2008. En la partida de personal els hi han sobrat 3 milions d'euros, 3 milions que haguessin pogut dedicar a atendre la ciutadania en diversos aspectes. Per altra banda, la partida de serveis que també estan obligats a donar a la ciutadania i que podrien fer amb els 5 milions d'euros que els han sobrat, que no han executat i que, evidentment, amb el que queda d'any, no executaran. L'única partida de la que no han sobrat diners és la d'inversions. Els han concentrat tots en el darrer any per a l'electoralisme. Insisteixo, podrien haver fet més inversió durant tots els anys que han estat governant perquè tenien diners. Respecte als ingressos del 2008, han recaptat menys impostos, menys subvencions, un total de 5 milions d'euros menys del previst. Sobre el pressupost actual, trobem els ingressos de la plusvàlua una mica inflats. No han comptat amb les nostres idees i ara n'hi deixo una. Ajuts al lloguer. En la darrera convocatòria complien el requisit 50 persones. Només hi havia diners per 27. Per tant, 23 sitgetans i sitgetanes s'han quedat sense l'ajuda, tot i complir les condicions. Amb un traspàs haurien arribat a tots els sol·licitants, un traspàs que podia ser de 32.000 euros dels 200.000 que han deixat de gastar en l'àmbit d'habitatge. Un govern hauria d'aspirar a que tothom que té dret a una ajuda la rebi i per això poden gestionar el pressupost, cosa que no han fet. En aquest àmbit d'habitatge, només un apunt i és més aviat un prec, sisplau, quadrin les dades de les ajudes d'urgència social del lloguer, les que estan a les partides de benestar i família, amb els ajuts del lloguer. Creu-les, no sigui que estiguin duplicant ajudes en alguna persona. Trobem insuficient l'increment en les partides socials i les d'habitatge, tenint en compte que cada any han tingut superàvit. Des que gestionen els diners públics, han tingut aquest superàvit que deia en tots els pressupostos. No han retornat a la ciutadania el que aquesta els ha donat per gestionar. I és per això que no podem creure en aquesta proposta de pressupost de 2019. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots els grups per la seva intervenció en aquest primer torn. Tot seguit anirem responent les seves intervencions, sobretot les qüestions que plantejaven. Si el senyor Pep Moliner no aguanta pel refredat, ho intentaré fer jo. He anat prenent nota com he pogut amb la mà, que també està... que també la tinc una mica... I els regidors que falten també han hagut de sortir un moment pel refredat. O sigui, esperem poder acabar el ple i poder votar. Seguim endavant. Doncs vinga, senyor Moliner, teniu la paraula per contestar els grups.
Gràcies, senyor Balles. Si demà esteu tots malalts, en recordeu de mi, això m'agrada. No, espero que no, espero que no. Bé, ens partirem una mica la intervenció, l'alcalde us podrà respondre més directament a aquestes preguntes concretes que heu anat fet. Jo, en general, començo per iniciativa. Tampoc vull allargar molt el debat, però en tot cas vam quedar fa 15 dies... no ens van fer arribar propostes, celebro l'abstenció, malgrat ha dit coses com és habitual amb una oratòria excel·lent, doncs que no puc estar d'acord, parlar de varetes màgiques. La vareta màgica la van tenir vostès fa 10 anys, encara que no li agradin els mantres que sovint utilitzem. Bueno, vostè no tenia la vareta, la tenia alguns que l'assessoren a escriure els discursos que ens fa aquí. Però, evidentment, aquests mantres han sigut molt complicats gestionar-los. També sentia ara la intervenció de la regidora Elisabet Pérez, que comentava que hem triat els bancs o no, no podem triar, tant de bo poguéssim triar. Hi ha una llei d'estabilitat que encara conserva el govern del senyor Pedro Sánchez que ens obligava per eixugar deute doncs a pagar primer el deute bancari, no l'hem fet nosaltres, l'ha fet algú, l'han fet els governs espanyols que ara pensava que, que el senyor Pedro Sánchez el primer que faria seria revocar-la i encara no l'ha revocat. De fet, Torno a Iniciativa es feien moltes inversions amb la vareta màgica, però ara amb la vareta de la intervenció i de la secretaria no les hem pogut fer nosaltres i segur que les haguéssim hagut de fer diferent. Vaja, no com les van fer vostès a través d'eixugar el crèdit de l'Ajuntament Municipal. Ara no els deixarien fer, fa 7 anys no tenien aquests controls financers que hem tingut nosaltres. Em sobta, com a exemple, la preocupació per l'aportació de sorra quan vostè sempre m'ha dit a mi que no cal aquesta aportació de sorra dia rere dia i ara mostra vostè preocupació pel gremi de les guinguetes de platges, evidentment, com jo, com la mateixa que la meva, però vostè era una partida gran que en aquest ple, i a més consta en acte, moltes vegades posava en dubte per la quantitat d'aportació de sorra que nosaltres, per la quantitat de l'aportació de sorra. En tot cas, la companya Aurora Carbonell m'ha dit que el pressupost el que recull, tot i que és una aportació més baixa, és un seguit d'actuacions puntuals allà on ara es necessita doncs aquesta aportació de sorra o altres millores de les platges. En tot cas, li repeteixo el to del discurs i l'abstenció que vostè planteja. El Partit Popular crec que ha fet un discurs diferent al que porta fent els darrers 4 anys, en el qual ens ha donat suport. Crec que bona part de les seves preocupacions i les del seu grup o partit estan incloses en aquest pressupost, perquè és un pressupost que té continuïtat dels darrers 7 anys amb una especificitat diferent, que ara hi ha diners i fa 4 anys no n'hi havien. I per tant, vostè parla, suposo que és un tema de partit, queda poc per les eleccions municipals, però és un pressupost de continuïtat i per tant no entenc aquesta crítica que fa vostè al pressupost. Per exemple, em passava la senyora Carme Almirell que les inversions als barris es faran a la inversió sostenible, 2 milions d'euros en soterrament de vies elèctriques i telefonia, pavimentació del Garraf, tot això que vostè demana està inclòs en aquest pressupost. A Sitges, sí, agrair-li doncs, bàsicament doncs, el to de la intervenció. Jo crec que hem de posar en valor la fidelitat d'aquests 4 anys a una obra de govern que va començar d'una forma molt complicada. Vostè durant 4 anys ens ha aprovat el pressupost, avui també ho farà i per tant crec, com així també farà el Batlle, que és d'agrair públicament doncs, a totes aquestes aportacions que han fet i a part que ens hem sentit molt acompanyats amb la seva figura, amb les seves aportacions i amb el to, sobretot, que vostè doncs ha portat en el debat de dictàmens importants i transcendents per aquest poble com és les ordenances fiscals i el pressupost, per tant, molt agraït per aquesta aprovació. Nou Horitzó li deixo al Batlle perquè és veritat que el Batlle ha negociat directament, juntament els temes d'esports, amb el company Eduard Terrado, com recordava a l'Ignasi, tot i que jo també vull fer un agraïment al discurs, a les formes, al canvi de plantejament del darrer any. Ha sigut exigent arribar a aquest pacte, però crec que juntament amb el Batlle l'heu treballat i suma molt més del que teníem de plantejament inicial i crec que això és lo important en un pressupost municipal que, com bé deia la senyora Carme Gasullà, el que fa és pressuposar. Jo sempre ho deia, el que fa és pressuposar. També ho deia a vegades amb informes negatius que plantejava una intervenció municipal. El pressupost el que fa és pressuposa. Per tant, estic molt d'acord amb això. Jo crec que la CUP ha fet un discurs positiu. Té molta raó, són plantejaments diferents. Evidentment que aquesta bombolla de l'habitatge, pèrdua de capacitat fiscal, remunicipalització dels serveis, són assignatures pendents. Crec que nosaltres ens sentim molt còmode amb aquest relat, és a dir, perquè també creiem que és molt necessari, el que passa que hi ha coses que no són possibles actualment. Vostès, el dia que governin, ho veuran, no? Hi ha moltes limitacions, ens hem saltat la llei per primera vegada, no, el que hem fet és un pressupost expansiu perquè evidentment no tenim els números que arrossegàvem de fa uns anys, eh? Però vull dir, estic d'acord amb el seu plantejament, el que passa que bueno, hem tingut moltes limitacions i evidentment tenim assignatures pendents que segur que vostès, si repeteixen, segur que podran acabar de finalitzar i fer nous plantejaments. Però crec que la comoditat del treball doncs, ha sigut important i que en aquest cas amb el Miquel aquest pressupost també l'heu pogut treballar. A Ciutadans, jo crec que té un defecte, però no passa res, li dic amb tota l'amabilitat del món, que és que mira partida a partida del pressupost i mai fa una lectura general, llavors és impossible. No? No estem obsessionats pels deute, pel deute, ens hi han obsessionat. El debat dels ingressos ja el van fer en el seu dia. Jo crec que avui vostè ha parlat més d'ordenances fiscals que de pressupost. Potser aquell dia no havia tingut tant temps, però el debat del pressupost, de les ordenances fiscals ja la vam fer. L'any passat, amb moltes d'aquestes peticions que vostè demana, per exemple, amb administració electrònica, o que només hem posat 75.000 euros, és perquè l'any passat en vam posar 1.300.000. És a dir, i ho vam fer a través del pla d'inversions que vam aprovar en aquest Ajuntament, que em sembla que vostè no va votar en contra. Per tant, hi ha hagut coses que s'han fet amb el pla d'inversions que moltes vegades no recullen en el pressupost ordinari. Una cosa són les partides ordinades i l'altra són les inversions. I amb administració electrònica i govern obert hem invertit 1.300.000 euros, no 75.000, com diu vostè, i crec que havia de, bueno, en aquest, per acabar i finalitzar tot un procés que ha durat 2 anys. I en tot cas sempre dirigits per tècnics i per tècnics municipals que entenen les necessitats reals per acabar d'implementar aquesta administració. I per acabar, abans que el Batlle doncs, faci la seva intervenció i respongui concretament, al PSC comentar-li doncs, que bueno, li agraeixo el to en si mateix del discurs. Evidentment no l'hem pogut treballar ni ens hi hem reunit. Evidentment ho havíem fet amb anterioritat, no havíem arribat mai a grans acords, o una vegada sí, la primera, no? El primer any, no? Batlle? El segon any. Però evidentment aquest no l'hem pogut treballar i per tant entenem que tenim criteris i punts de vista diferents. Moltes gràcies.
Sí, prenc un moment la paraula per contestar aquelles qüestions concretes que han dit abans de passar al segon torn, val? Més que res perquè com que hi havia qüestions que havíem portat directament amb la negociació a l'alcaldia per fer-hi referència. De la intervenció de la senyora Carme Gasulla, només dir 3 o 4 qüestions de les que vostè ha dit per afegir informació. Evidentment m'adhereixo absolutament a les paraules que té el senyor Moliner, agraint el to constructiu i l'abstenció del seu grup. M'ha agradat allò que dic que era un pressupost de la Champions, però jo no ho repetiré. Però sí que volia dir-li que quan parlava abans de que deia hi ha molta capa directiva en aquest Ajuntament, en aquest pressupost, i poca tropa, concretament la capa directiva són 25 persones i la tropa 350. Ho dic perquè és una xifra que val la pena dir-ho, perquè això sembla que no estigui ple de directius. Un gerent, 2 directors, l'inspector de policia, secretari, interventora, tresorera i els caps de departament i de serveis, que són 18, vull dir, per tant, total 25, de 150. Després, abans, quan deia allò de l'HPO, no hem fet ni un pis, no hem fet ni una vivenda, vull recordar que l'Ajuntament no tenia solars, no en tenia cap, i que ha hagut d'esperar que es desenvolupés el pla parcial de la Plana i Santa Bàrbara, és a dir, que es fes el nou barri per tenir solars. Abans no podíem fer res perquè no teníem solars. I per tant, això no s'ha pogut fer fins al 2016-17. Recordem que el barri nou es va obrir aquesta primavera passada. Per tant, s'ha hagut d'activar a la segona part de la legislatura. I respecte al que deia del camp de rugbi, que deia, sobretot, negocieu, seieu a parlar amb el propietari de l'actual camp de Santa Bàrbara perquè no hagin de marxar abans que estigui fet, ho estem fent. Ho dic per tranquil·litat de tots plegats, estem parlant a través de la comissió de seguiment del pla parcial de la Plana Santa Bàrbara, estem parlant amb els propietaris perquè com que sabem que anem tard amb la construcció del nou camp perquè pugui allargar-ho i que no hi hagi cap inconvenient. Per tant, això ho estem fent. Respecte al grup del Partit Popular, comparteixo les reflexions que vostè ha fet. Dir-li, com ha dit el senyor Moliner, que sí que s'han fet accions a la via pública i als barris, que no han quedat últimament canvis d'enllumenat, asfaltats, obres noves de jardineria, que evidentment el pressupost del 19 inclou. Hi ha tanta feina per fer que evidentment tot no es podrà fer de cop, però ho compartim perfectament. El Sitges Grup Independent compartim evidentment totes les reflexions que vostè feia, i em centro ara un momentet, si em permeten, amb el grup de Nou Horitzó, amb el qual hem detallat partides molt concretes, per dir-los que hem incorporat en el pressupost totes aquelles aportacions que ha fet Nou Horitzó en el tema de millora dels pavellons, del pavelló poliesportiu, sobretot el pavelló poliesportiu de dalt, del segon, diguem, de Pinsbens. Això vol dir la coberta, com hem vist amb l'esmena, la coberta nova, les cortines separadores de la pista i el parquet flotant. Això n'ha estat parlant directament, com hem dit, amb el regidor Eduard Terrado aquests últims dies. I també hem parlat dels aspectes que vostè ha detallat d'enllumenat de la pista poliesportiva dels plans d'Aiguadols al costat dels Mossos d'Esquadra, de la moqueta extensible per la gimnàstica rítmica dels pavellons i el plantejament d'un futur servei de bar en els pavellons, que s'haurà de fer un estudi sobre quin tipus de licitació i on s'hauria d'ubicar aquest servei de bar que podia ser útil pels dos pavellons. Vull dir que respecte a això, el que està inclòs en el pressupost té una partida que potser no fixa la quantitat i que és ampliable, però que està inclòs, i el que no, la previsió és que el que no es pugui fer en el pressupost es pugui fer a partir de la incorporació dels romanents. Per tant, de tot això que estem dient, el que no vegin en el pressupost és perquè la previsió és que quan s'incorporin els romanents aquesta primavera es fixi la partida exacta. També amb el tema dels animals, que vostè ha comentat, el tema de la platja dels gossos, que serà la platja de Santa Margarida. La platja de Santa Margarida serà la platja dels gossos, de persones també, lògicament, però vull dir també per animals. El control de plagues de les aus urbanes, el tema dels horts urbans respecte a la taula del tercer sector, i respecte al tema d'inspeccions, incorporem un arquitecte i un enginyer per controlar els habitatges d'ús turístic, i també un arquitecte i un enginyer, que segurament serà el mateix en feina compartida, per fer seguiment de les llicències d'obres. I a més, quan la persona que està de baixa de la policia local s'incorpori, estarà destinat permanentment a Garraf i les botigues, com un agent de policia permanent. La qüestió que també s'ha plantejat i que la senyora Carme Almirall ja ha recollit, d'intentar posar cautxú en alguns parcs infantils que fa més falta. I respecte al tema de l'horari del bus urbà, que m'ha demanat que ho expliqués, ho explico. Aquí Nou Horitzó ha fet una proposta de poder allargar l'horari del bus urbà, sobretot a l'aturada del bus a l'estació, sobretot per aquelles persones que retornen de la feina de la regió metropolitana i arriben i a partir de les 9 no hi ha servei de bus urbà. Aquí tenim un problema, que és que tenim el contracte estirat al màxim i ara una modificació contractual no la podem fer perquè tenim un litigi obert amb una altra companyia de bus urbà, que és la que presta el servei interurbà, és a dir, perquè ens entenguem, el bus que va a Ribes a Vilanova, que com que es trepitgen les línies hi ha un litigi posat per les dues companyies, i fins que no hi hagi una sentència no podem fer cap modificació contractual. Per tant, recollim la idea i a partir de que s'alliberi des del punt de vista legal aquesta prescripció que tenim, mirarem de poder-ho incorporar. I em penso que amb això quedava tot contestat el que feia respecte a Nou Horitzó. Respecte al grup municipal de la CUP, hi ha dues qüestions. Agraeixo, evidentment, que estem desenvolupant el pacte d'estabilitat que tenim per aquest mandat, però hi ha dues grans qüestions que la CUP ha posat sobre la taula amb aquest pressupost. Una és les polítiques d'habitatge, i amb això fa referència sobretot a la dotació de l'Oficina Local de l'Habitatge com el Departament Municipal que ho ha d'impulsar, i aquí es dota de més personal. Ho dic perquè hi ha hagut un comentari abans de dir que no existia aquesta oficina, està poc dotada de personal, ampliem la dotació de personal amb dos administratius i un tècnic aquest 2019, s'augmenten els ajuts pel lloguer just. Per tant, no és cert aquells comentaris que s'han fet que baixaven els ajuts pel lloguer, s'incrementen de 75.000 a 120.000, i a més ja es comença a arrencar les promocions d'habitatge de protecció oficial que en farem, que ja en parlarem un dia. Per tant, vull aquí també aprofitar per anunciar que hem arribat a un acord amb la CUP, d'acord amb una proposta que ens han fet, perquè immediatament després de les festes de Nadal hi haurà un ple extraordinari per debatre sobre les polítiques d'habitatge a nivell municipal, immediatament després de les festes de Nadal. Aquest és un dels acords amb els quals hem arribat, que evidentment no figura com a xifra en el pressupost, però que sí que volem avui anunciar. I l'altra qüestió que també s'ha treballat és la Sindicatura Municipal de Greuges. Això forma part del Pacte d'Estabilitat. I segurament, senyor Rodríguez, aquí és on vostè potser s'ha confós i ha vist unes partides que parlaven del síndic i no referia a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, sinó a crear i desenvolupar la Sindicatura Municipal de Greuges, que això ho preveu el Reglament Orgànic Municipal i que, a més, forma part del Pacte d'Estabilitat amb la CUP. Per tant, el pressupost inclou crear aquesta oficina, dotar-la de personal i que la dotarem amb personal administratiu i tècnic i, a més, amb aquelles assessories legals que necessiti per la seva gestió. I aquí hi ha, ho dic als grups municipals, haurem de tenir un debat tots els grups per procedir a nomenar el o la síndic. I, per tant, ens haurem de posar al màxim d'acord possible perquè, donat que arrencarà el 2019 aquest nou servei municipal de defensor del ciutadà i de la ciutadana, doncs perquè hi hagi un síndic o una síndic al capdavant, liderant-ho. I per tant això ho tractarem també en Junta de Portaveus i és el que preveu el pressupost del 2019. I del grup socialista, evidentment comparteixo el que ha dit el senyor Moliner, no hem tingut temps per la incorporació doncs, dels regidors socialistes fa molt pocs dies. Simplement dir que amb les qüestions de l'àmbit social que els preocupen, la disminució que es veu en el pressupost a l'àmbit social del 2019 respecte al 2018, hi ha un fet a tenir en compte, que és que el 2018 preveia la creació del SIS, del Servei d'Intervenció Socioeducativa, amb tota la inversió que s'havia de fer al centre cívic del Poble Sec, a l'edifici, per reparar les goteres, sanejar-ho, preparar tot el material, i per això hi havia una quantitat molt més gran el pressupost de serveis socials, perdó, de benestar i família, el 2018 i el 2019. Com que l'obra ja està feta, aquest 2019 no hi figura i aquesta quantitat ha baixat. En l'àmbit dels ajuts es mantenen. I en l'àmbit, insisteixo, dels ajuts per habitatges, els ajuts pel lloguer, s'inclou la partida de 120.000 euros que hi ha en el pressupost de l'Oficina Local de l'Habitatge, més els que ja té benestar i família i que ja està prestant. Per tant, la xifra no s'ha reduït. No s'ha reduït. Simplement eren aquestes puntualitzacions. I dues coses més, perdoneu, del grup de Ciutadans. La depuradora de Garraf. La depuradora de Garraf no està inclosa en el pressupost del 2019 perquè s'està executant en pressupost del 2018. Precisament ara està a licitació i, si no recordo malament, demà es comença a obrir ja les primeres pliques. S'han presentat empreses i, per tant, demà comença el procés de final de la licitació per adjudicar l'obra i que comenci l'obra de la depuradora. I respecte als punts de recàrrega que deia vostè de vehicles elèctrics, en el pressupost no hi figuren tantes quantitats perquè existeixen moltes subvencions d'altres administracions a les quals hi volem accedir, a les quals creiem que reunim els requisits i volem accedir-hi per poder-ho desenvolupar. Dit això, acabo. Perdó, faltava una qüestió més, perdó. Sí. Que el senyor Eduard Terrado li explica que era el tema del deute de la Generalitat que vostè preguntava. Senyor Terrado.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. Com que és un tema que va sortint cada ple, que ja fa mesos, vaig contestar a viva veu, us ho vaig explicar quin era el càlcul que havíem fet, us el torno, és un càlcul fet pel Departament d'Ensenyament, el qual contemplava les possibilitats, una era la descomptant el que la Diputació ha aportat, o sigui, el que realment nosaltres hem hagut de posar perquè la Diputació ja ha aportat una part de la que no ha subministrat, no ha pagat la Generalitat, serien des de l'any 2012 al 2017 375.000 euros més els interessos, que són 423.000, els interessos són 47.000. Si comptéssim, si aquí afegíssim el que ha tingut que pagar la Diputació, serien 1.100.000 més els interessos 1.200.000. Que en aquest cas, si nosaltres reclamem 1.200.000, suposo que la Diputació llavors ens reclamarà a nosaltres que els hi abonem el que han posat ells. Realment, el que ha tingut que posar l'Ajuntament, comptant interessos i tot, són 423.000 euros. Vale? Amb el càlcul fet pel Departament d'Ensenyament, pel nostre departament propi. I després, com que la pregunta realment era que a part del deute de la Generalitat dels llars d'infants, quins altres deutes reconeguts té la Generalitat amb l'Ajuntament? Suposo que ho rebreu perquè això se li ha passat a Tresoreria i com que estàvem curiosit per veure-ho, quin era el deute, l'he obert ara la resposta que li han d'enviar ja pel proper ple, i he vist que des del 2010 al 2016 hi ha taxes de multes, taxes de gestió de residus, etc. Ho dic perquè, com que diem, la quantitat immensa de diners que ens deu la Generalitat són 22.000 euros, amb recàrrecs i tot. I després també han enviat una llista d'operacions comptables de factures, que quasi totes són de l'any 2018, per tant, estan dins, suposo que dels terminis, que no és un deute, sinó... I només hi ha tres que estiguin, una del 2010 de 45 euros i dos del 2016, una de 3.000 i una altra de 11.000. Vull dir que no sé si és tan exagerat, no ho sé, Igual té coneixement d'altres deutes que jo no conec, però tresoreria són els que ha comunicat.
Moltes gràcies, senyor Terrado. Ara obrim el segon torn de paraules pels grups municipals. Senyor Manuel Rodríguez, endavant.
Gracias, señor Batlle. Bien, antes de nada quiero hacer una rectificación porque el informe que nos han entregado antes he confundido un punto por una coma y en realidad no eran 2.500 euros sino eran 2.564.000 euros. Es decir, creo que es una cuantía bastante, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que incumplimos la regla de gasto en más de 2.5 millones de euros y evidentemente eso va a vincular al presupuesto y a la futura legislatura, al próximo equipo de gobierno. En cuanto a una de las cuestiones que ha planteado el síndic municipal, la pregunta es en relación al convenio que hay actualmente suscrito con el síndic de Greuges de Cataluña, hasta dónde llega, hasta qué fecha llega, y si hay algún compromiso más allá de que venga una vez al año y haga un informe. En cuanto a la recuperación de la deuda de la Generalitat, el señor Terrado, de acuerdo, pero la duda es, ¿la van a reclamar vía judicial? ¿Se la van a reclamar? ¿Cuándo le van a pagar? ¿Por qué razón no salen estos presupuestos en las inversiones? Creo que esa regla de gasto podríamos reducirla significativamente si pudiéramos computarla. Es más, si ustedes no quieren, ya lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Es decir, pásennos la información e incluso... vía parlamentaria o si incluso cabe la posibilidad de reclamarla judicialmente, cualquier ciudadano puede, en nombre del ayuntamiento, pues la reclamaríamos nosotros, dado que el ayuntamiento no quiere reclamarlo. Y bueno, en cuanto a los puntos de recarga, bueno, yo espero que sea una realidad, porque como bien saben hay un decreto del Gobierno del Estado y además hay una moción aprobada en este pleno que se compromete a ello, ¿no? Que se compromete a hacer un cambio en la dinámica y en la viabilidad de este municipio. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions dels grups, sí. Senyor Vigó i després senyora Pérez.
Bé, gràcies. Discrepem respecte al que diu el company de Ciutadans sobre el sostre de la despesa. Si tan greu fos, tindríem un informe desfavorable i no és així. S'haurà de veure en la consolidació del pressupost un cop acabat l'any si realment s'ha trencat el sostre de la despesa o no. Veient l'històric, segurament no es trencarà, perquè no haurem arribat a gastar-nos tots els diners que aquí es pressuposten. I d'altra banda, doncs, nosaltres que fèiem dèiem que ens agradaria continuar treballant per la millora d'aquest pressupost, tindrem, com bé ha dit l'alcalde, l'opció de millorar-lo amb el ple monogràfic sobre habitatge, que celebrarem després de les festes de Nadal, i que esperem que tots els grups agafin amb moltes ganes i facin totes les seves propostes sobre l'habitatge i com fer front a les moltes problemàtiques que hi ha dins d'aquest món que és l'habitatge i tan necessari és per tothom. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyora Pérez, teniu la paraula.
Bueno, agafo les paraules del Pol que m'ha precedit respecte de les ganes de participar del ple de l'habitatge, perquè realment és un tema que ens interessa molt, que ens preocupa, que s'ha oblidat durant molts anys de mandat del seu govern i que creiem que tenim idees per aportar-li. Per tant, ens interessa molt la idea. De les paraules del senyor Moliner, crec que no m'hi he expressat bé. El que volia dir del deute és que tot i estar obligats a pagar el deute... els hi han sobrat. O sigui, vostès tenien una obligació legal de pagar-lo que estava recollida en el pressupost. Com que no s'han gastat tots els diners, dels diners sobrants, una part els han tingut que pagar passar el deute. Això és un tema complex, però crec que ara ho he explicat suficientment bé. Si no, i tornaré a intentar-ho. Ja que m'ha anomenat el Pedro Sánchez, el tornaré a treure jo, perquè em consta que en aquest pressupost han comptabilitzat ingressos de les transferències de l'Estat. Per tant, el senyor Pedro Sánchez ens dona més dinerets al municipi. Bueno, la llei d'estabilitat sí que estic d'acord que s'ha de tocar, no és una llei que m'agradi a mi. Tot i votar en contra d'aquest pressupost, ens oferim a ajudar-los a gestionar el pressupost que entenc que aprovaran, amb les idees que tenim, amb l'objectiu de que no hi hagi tant de superàvit en el proper pressupost i que realment arribin al 0-0, que és una mica l'obligació que tenim, que tenen els governants. Crec, senyor alcalde, que s'ha confós amb les intervencions de Ciutadans i la meva, crec, perquè m'ha dit alguna cosa de les partides socials i el que nosaltres hem dit és que les trobàvem insuficients, no que les haguessin baixat, sinó que creiem que les havien de pujar més. Jo crec que ens hem confós. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups? Hi ha alguna intervenció que quedi pendent? Si voleu, faig l'última ja per tancar i passaríem a la votació. Sí? Doncs per contestar les darreres intervencions, començo per la darrera intervenció de la senyora Pérez. Pot ser que m'hagi confós, és que faig molt mala lletra. Jo mateix no m'estic entenent el que estic escrivint. Respecte al que deia vostè, hi ha una qüestió que sí que voldríem insistir. És a dir, la llei d'estabilitat pressupostària que va impulsar el ministre Montoro no obliga a tots els ajuntaments a tenir deute zero. Això és cert. No els obliga. Ens obliga a baixar el deute de manera descomunal. Però zero és veritat, no obliga. Què vam creure el govern municipal? Que volíem fer el pas a deute zero, primer, evidentment, perquè el govern que vingui, el consistori que vingui l'any que ve, no es trobi amb la situació que ens vam trobar. Però dues, perquè llavors sí que ens veiem en cor de fer el que estem fent avui, que és trencar la regla de la despesa. Superar la regla de la despesa és el límit que ens posa l'Estat per gastar, perquè com que és un municipi que pot recaptar determinats ingressos, podem superar-la. I això ens obliga a fer un pla econòmic i financer. I la veritat, tenint deute zero, és molt més còmode fer un pla econòmic i financer i, a més, rebentar la regla de la despesa. Perdó, rebentar. Superar la regla de la despesa. Per tant, aquest era el marc mental amb el qual vam dir la decisió del deute zero. Segona qüestió. Compartim, senyora Pérez, plenament que la llei d'estabilitat pressupostària a nivell estatal s'ha de canviar i espero que els grups parlamentaris nostres, no? Els de tots, ho impulsin a Madrid per poder-ho canviar d'una vegada. I recollim aquesta proposta que ens diu, aquesta doble proposta que ens fa, d'ajudar-nos a gestionar aquest pressupost perquè s'executi el màxim possible. Esperem arribar més o menys al percentatge d'execució de l'any passat. El 17 es va executar al voltant d'un 80-85%. Els tècnics municipals ens diuen que aquest any, 2018, la previsió va per aquí també. Probablement les dades que tenen encara vostès encara no són d'aquesta xifra, però volem arribar a aquesta xifra. I recollim aquesta voluntat d'ajudar-nos a gestionar-lo perquè l'any que ve el pressupost del 19 encara sigui més alt d'execució. I també recollim la seva predisposició en aquest ple extraordinari que farem de polítiques d'habitatge a fer propostes i recollir-les. Respecte al grup de la CUP, que fa un momentet també intervenia, compartim plenament això que dèiem de superar la regla de la despesa, em penso que ja m'he explicat, i amb el tema de l'execució del pressupost també em penso que he donat les dades. I respecte al grup de Ciutadans, que deia fa un momentet com quedarà el conveni que té actualment l'Ajuntament de Sitges amb el síndic de Greuges de Catalunya. Evidentment s'haurà de revisar en el moment que es posi en marxa el síndic municipal de Greuges de Sitges, perquè algunes funcions que ara tenen potser que fa el síndic català, el farà el síndic sitgetà. I respecte a com es farà la reclamació, ho compartirem a la Junta de Portaveus perquè respecte al deute de la Generalitat, perquè sí que necessitem en aquest sentit assessorament més tècnic i jurídic per saber si es fa per via jurídica, parlamentària, etc. Encara no ho tenim definit del tot. I res més per acabar. Agrair molt el debat que hi ha hagut en aquest d'aquest ple extraordinari del pressupost. Agrair als grups que han expressat les seves posicions. Com dèiem al principi, creiem que és el millor pressupost de Sitges en els últims 10 anys. Venim d'un pressupost que era de 38 milions d'euros i enguany, el 2019, serà de 51 milions i mig d'euros, cosa que denota la salut financera d'aquest Ajuntament. Les tres característiques financeres de deute zero, reducció d'impostos i pressupost expansiu fa que puguem fer moltes coses per la gent de Sitges i per les necessitats que tenim. I voldria focalitzar l'agraïment final en els grups que ho han expressat, a Iniciativa i membres de Catalunya en Comú, dic bé, Catalunya en Comú, la regidora Carme Gasulla per la seva abstenció i per aquest esperit constructiu i de valoració important de les coses positives que té el pressupost. Evidentment, el grup de la CUP pel pacte d'estabilitat que tenim, que doncs, arribem al final de la legislatura acabant de desenvolupar totes les accions que tenim. I també, permeteu-me, el grup de Sitges Grup Independent i el grup de Nou Horitzó, es nota la cultura de govern, es nota quan heu estat al capdavant també d'aquest Ajuntament, sobretot en el mandat anterior, i potser sóc molt atrevit, però crec que us sentiu aquest pressupost molt vostre també, perquè heu patit el que no està escrit, també amb la situació del deute, i veure que ara es pot fer un pressupost tan expansiu, us l'heu sentit també molt vostre, tot i que no estigueu al govern, i per tant us agraeixo moltíssim doncs, tot el que vau fer el 2011-2015 i també que compteu amb el pressupost del 2019. I evidentment els grups del govern, tant el grup de PDeCAT Demòcrates com el grup d'Esquerra Republicana, que aquest pressupost ens permet acabar de fer el pla de mandat, que és el compromís que tenim tots plegats amb els sitgetans i les sitgetanes. Moltes gràcies a tots i totes, també als grups que no, potser no ho compartiu, però que segur que quan l'estiguem executant veureu qui té més coses bones que dolentes. Moltes gràcies i passaríem a la votació. Vots a favor del pressupost 2019.
Són 11.
Vots en contra.
Són 4.
Abstencions.
Són 3. Queda aprovat per majoria absoluta.